Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol ha forçat l'acomiadament del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d'Operacions i Explotació de DIF, Raúl Níguez Bailó, arran de la crisi ferroviària a Catalunya. En declaracions a 3Cat Info, el secretari general de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, qualificava els cessaments de punt d'inflexió.
Creíamos que era innegable la necesidad de tener un punto de inflexión asumiendo responsabilidades. En todo caso, una situación indeseable. Yo, desde luego, creo que tenemos que trabajar para que eso nunca más se vuelva a producir.
A més, l'estat espanyol ha anunciat un increment extraordinari de 1.700 milions d'euros pel pla de Rodalies a Catalunya fins a arribar a un total de 8.000 milions d'euros. De cara a aquest dimarts, Renfe oferirà 10 plans alternatius per carretera en les línies de Rodalies on hi ha treballs per reparar infraestructures malmeses. A més, també a partir d'aquest dimarts, per viatjar gratuïtament caldrà disposar d'un abonament, a diferència del que ha passat aquest dilluns, que s'ha deixat entrar al tren a tothom sense pagar ni validar bitllets. Notícies, Oriol Pujadó.
El caos a Rodalies i la manca de confiança en el servei dels usuaris han fet que el trànsit per carretera a l'àrea de Barcelona s'hagi incrementat un 2,6% aquest dilluns, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. La via més afectada ha estat l'AP7, que continua amb un sol carril obert en sentit Tarragona. Mentrestant, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, el de Terrassa, Jordi Ballart, han demanat al govern la gratuïtat dels peatges per a tots els conductors que circulin per la C-16, ja que el tram entre les dues ciutats és un dels més afectats per les incidències de la R-4. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Marc Aloi.
Es va fer amb la C-32 i no entenem per què no s'ha fet amb la C-16, amb la qual cosa, en un moment en què els trens no funcionen, doncs les carreteres també són una via i recordem que és el peatge més car del país. Són 9 euros cada vegada que hi passem.
Aquest dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una regularització extraordinària de migrants pactada amb Podem. La mesura podria beneficiar 500.000 de persones que ja resideixen a Espanya. Feia més d'un any i mig que la iniciativa legislativa popular estava bloquejada al Congrés. És una mesura clau perquè l'economia continuï creixent, segons ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio Josep Oliver, catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per poc que l'economia catalana creixi, per Catalunya necessitarà probablement en els propers 10 anys 1 milió més d'immigrants en el mercat de treball ocupats. I els necessitem, per tant, en el curt termini, 10 anys seria això, en el mercat de treball. Més enllà els necessitem per finançar part de la despesa de pensions i de la despesa de l'estat del benestar.
El secretari general de l'OTAN ha criticat amb contundència els que promouen un sistema de defensa europeu al marge dels Estats Units. Mark Rutte ha intervingut aquest dilluns a la Comissió d'Exteriors i de Defensa de l'Eurocambra.
I si algú aquí pensa que la Unió Europea o Europa en el seu conjunt es pot defensar sense els Estats Units, continueu somiant. No podeu, no podem. Ens necessitem mútuament.
L'Iran adverteix que els vaixells de guerra dels Estats Units que s'acosten a la seva regió són objectius militars a l'abast de les forces de Teheran. Segons el comandament militar dels Estats Units del Pròxim Orient, el CENTCOM, el portaavions Abraham Lincoln i els seus vaixells escorta han arribat ja per promoure l'estabilitat i la seguretat regional. Catalunya consolida el seu paper com a hub audiovisual europeu gràcies al creixement d'aquest sector d'un 6% l'últim any. Ja arriba als 45.000 treballadors i supera els 9.000 milions d'euros de volum de negoci.
D'acord amb l'estudi, el sector audiovisual a Catalunya, elaborat pel Departament d'Empresa, hi ha 4.457 empreses en aquest àmbit. Són un 7% més que l'any anterior. Segons Jaume Baró, secretari d'Empresa i Competitivitat, les dades confirmen que l'audiovisual català té cada cop més pes econòmic i tecnològic.
Catalunya és un actor molt rellevant al sector audiovisual per la maduresa i el potencial econòmic que té el sector, per l'ecosistema que tenim generat, la feina del clúster, projectes com pot ser el Media City o el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. I tercer, Catalunya és un pol de generació i atracció de talent.
I I als esports, el Girona ha rescatat un punt in extremis contra el Getafe en el partit que ha tancat la jornada de la Lliga. A Montilivi, l'equip gironí ha empatat a un amb un gol al temps afegit de Víctor Reis, que permet al conjunt de Michel Sánchez situar-se a 4 punts al lloc de descens. Ter Stegen ha debutat ja de titular.
Pel que fa al Barça, el club i el migcampista Fermín han arribat a un acord per la renovació del futbolista fins al 2031. En canvi, el club laurà ha anunciat el traspàs de Dro al Paris Saint-Germain a canvi de 8.200.000 euros.
Aquest dilluns s'ha sortejat el quadre de la Copa ACB de bàsquet, els quarts de final, Joventut València i Barça, Baskonia o UCAM Múrcia.
I debut amb derrota de la selecció espanyola femenina de waterpolo a l'europeu de Funchal a Portugal, el combinat de Jordi Valls ha cedit per 7-9 contra Hongria.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Guttmann.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical i a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Últim dilluns del mes de gener, el mes en què tots hem convingut que és el més difícil de passar econòmicament, després de les festes de Nadal i de les despeses extres en menjar i regals. El drama del gener costerut, aquest any hi haurem d'afegir aquesta crisi de mobilitat ferroviària que ens ha deixat sense arguments, sense temps per enfadar-nos més, amb ciutadans que no arriben a la feina, al metge o a estudiar, amb desconfiança, indignació, ganes de rebentar-ho tot i de no conformar-nos amb dues destitucions. De fet, la primera frase que he sentit per accident aquest matí ha estat la veu d'en Ricard Ostrell dient: a hores d'ara no circulen els trens en tota la xarxa ferroviària catalana per un problema, i una mà amiga ha procurat apagar ràpidament el despertador abans que servidores desvetllés del tot, perquè eren les 7 i encara no em tocava llevar-me. Sí que he tingut temps de pensar, no pot ser, un altre dia parlant que no hi ha trens. La frase d'aquesta tarda l'he sentida al metro. Dos nois joves que no anaven gaire drets s'han trobat per casualitat al vagó i han començat a presumir de qui s'havia barallat més al mig del carrer amb algun altre noi. Perquè sí, sense cap raó. I reien, i es feien gràcia, que és el pitjor. I la frase de la nit l'he trobada en un contenidor d'escombraries quan un home que portava un cistell de supermercat, però dels que són petits, de plàstic, i van arran de terra, que ratejava les bosses, orgullós del seu mitjà de transport, que no li ha fallat mai, i deu haver robat en algun establiment, dic jo, col·locava cada bossa allà on no tocava. Ni separació de plàstic, ni cartró, ni orgànic, i encara menys el vidre. Després ha girat cua i ha tornat per allà on ha vingut, lleuger com una fulla, i havent embrutat una mica més el planeta. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Nil Vià, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Les 12 i 10 minuts, arrenca aquí un altre dilluns a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que teniu les vies per poder comunicar-vos amb nosaltres, que és el 93-201-7474, telèfon del directe, o bé deixar un missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants, bé amb àudio o bé escrit, al 667-220-148. I avui en aquest WhatsApp del programa ens hi hem trobat un missatge de l'Helena, de Taià, que de fet respon una pregunta que ens feia la setmana passada la Maria Lluïsa de Terrassa, que estava molt preocupada per unes picors. Doncs això és el que diu l'Helena.
L'altre dia va trucar una senyora preguntant per les picors, per si sabíem d'algun remei. Doncs aviam, el millor que pot fer és comprar un pot de litro d'oli d'ametlla i posar-hi dintre unes zebres de romaní o de farigola, o de totes dues, i cada dia fregar-se amb aquest oli. També pot fer, però això ja és més per moments que la picor és molt intensa, agafar una planta d'aloe vera i tallar una fulla i posar-la a la nevera. I quan tingui allà aquests moments de picor tan forts, que talli un trosset, el parteixi per la meitat i se'l passi per al lloc on li pica, i això l'aliviarà molt. Però el de l'oli ho hauria de fer igualment cada dia.
Doncs aquesta és la recomanació que fa l'Helena des de Taià a la Maria Lluïsa. També ens hem trobat en el WhatsApp la Rosalia de Vilanova i la Geltrú, que ens diu, i respon de fet la pregunta que ens feien fa uns dies, sobre on trobar un pastís en forma de peix farcit de nata, que és veritat que abans hi era molts llocs i ara no tants. Doncs bé, la Rosalia diu que la pastisseria Blanc de Vilanova en fan. Diu, afegeix que els propietaris d'aquesta pastisseria són uns dels inventors de la clàssica merengada de la Guerra de Merenga, vaja, que es fa a Vilanova cada dijous gras. Diu, aquest any la merengada es farà el dijous 12 de febrer. Per cert, 12? No, és el 13. No, el dia de la ràdio és el 12 de febrer? No, el dia de la ràdio és el divendres 13. La Dolors de la Garriga dedica aquest missatge a tothom que tingui problemes amb els coloms a casa, en general. Diu, m'he assabentat que hi ha un producte que es diu Zoom Stop Palomes i que fa una olor que els coloms no els agraden i marxen. Dolors, aquesta sí que no l'he vist venir. No, és que no ho sabia que hi havia aquest producte, que es diu Zoom Stop Palomes, que fa una olor que als coloms no els agrada i que marxen. La Fina de Nou Barris ens ha deixat un missatge amb aquesta reflexió.
Doña Marta, advierto en usted una tendencia que a mí me encanta, la filosofía, la raíz, el fondo, el ser de la persona. Entonces, yo advierto en la sociedad, y creo que su fracaso, que es una gran perseguidora de la meta, de la finalidad, de ser el número uno, de la competitividad. ¿Por qué ser tan competitivos? Digo yo, y a ver qué le parece a usted, ¿no es más importante el hacer el camino, el ser bueno cada uno en su especialidad? Y mientras camina, tal vez pueda alcanzar una meta y ser un número uno, que es lo primero, desgraciadamente, que se plantea hoy en las sociedades.
Doncs aquesta és la reflexió. Jo m'alegro que coincideixi amb alguna de les coses, però estic completament d'acord que això de la competitivitat en molts àmbits està molt bé per anar a més, però que amb el dia a dia i amb els éssers humans, diguéssim, el que hem de fer és el camí i deixar-nos de ser competència uns dels altres, i que el que hem de fer és sumar, si és que se'm permet avui donar una resposta, que no és el meu paper, Fina, però agraeixo la reflexió que ens has fet. I encara tenim, per exemple, l'Arià des de Manlleu ens demana per què els senyals horaris de la ràdio són 5 o 6 pips i no sonen a un quart o a tres quarts, però sí quan són dos quarts. És una resposta que podria donar algú de la ràdio, que no seré jo, però que ja us explicarem. I encara la Carme de Cerdanyola del Vallès respon una pregunta que, de fet, ens feien ahir, crec que va ser ahir, sí, que és que volien saber què se n'havia fet de l'Andrea Motis.
Ja conheço os passos dessa estrada. Sé que no vai dar en nada.
Doncs el que ha fet la Carme és que ens ha enviat un enllaç al web oficial de l'Andrea Motis, i l'Andrea té una agenda atapeïda de concerts, vull dir que té moltes coses per endavant. Per exemple, el dia 21 de febrer tocarà a l'Auditori de Girona, i l'1 de març farà un concert a la sala Paral·lel 62 en el marc del Festival de Jazz de Barcelona.
E que é que eu posso contra encantos e esse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitizar com seus mesmos tristes velhos fatos. Eu tenho muito colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo a procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever para lhe dizer que isso é pecado. O trago o peito tão marcado de lembranças do passado. E você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Meu coração.
Doncs ja sabem l'agenda i hem recordat la veu deliciosa de l'Andrea Motis aquí amb Jorandir da Silva. Retrato en branco e preto. Que bé que parlo, el brasiler. Vaja, les 12 i 18 minuts.
Illes de Pau.
Avui us portem una illa de Pau feta de llibres antics. Aquesta és la història de la Marga, una veïna de Barcelona de 52 anys. És una dona que estima la lectura i venera els llibres. Ella ha heretat per sorpresa una biblioteca familiar que ve de dues generacions enrere. Que la triessin per rebre i custodiar aquest llegat la va commoure profundament i li ha obert un món de nous interessos lectors. La Marga ho ha explicat a la nostra companya, Judit Perpinyà.
Les
piquetas de los gallos cavan buscando la aurora.
Jo tenia un professor de literatura a segon de BUP en aquell temps, que per començar a explicar-nos la generació del 27 ens va demanar que escoltéssim uns versos de Lorca, del Romancero de la Pena Negra. Ens va dir que tastaríem el gust d'una emoció i els he recordat sempre més.
Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca, qué pena tan grande.
Tu, Marga, també ets una apassionada de la generació del 27. Crec que de Lorca, especialment.
Sí.
Tria tu un vers.
Bueno, jo no triaré cap vers. És impossible triar-ne un. Però el que sí que trio és una cita que va dir en Federico García Lorca l'any 1931, quan va inaugurar una biblioteca pública a Fuentevaqueros, que va ser el seu poble natal, i va dir: "No solo de pan vive el hombre. Si yo tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro." I jo comparteixo 100%. M'encanta, m'apassiona la generació del 27.
D'on et ve això?
Vaig començar, evidentment, coneixent a Lorca, però, clar, Lorca et porta a altres companys que hi tenia. I, clar, és un món que és infinit. O sigui, per descobrir tots els companys de la generació del 27 i aprofundir en totes les seves obres i les seves vides, perquè per mi penso que la vida d'un escriptor està relacionada també en part amb l'obra que fa, i penso que a vegades hem de saber la vida per entendre la seva obra, doncs clar, va néixer arrel d'això.
Tu, Marga, no treballes en res relacionat amb la literatura.
No. Jo vaig estudiar dret.
Lectora des de ben petita?
Lectora no, de ben petita no, perquè a l'escola t'obliguen a llegir, te'ls donen com per obligació. I penses, ostres, quin rotllo, ara m'haig de llegir aquest llibre perquè tinc un examen, però les obres que et fan llegir a l'escola no les valores. Jo penso que les valores quan ja ets gran, no? Que llavors...
I a vegades revisites aquells llibres, oi?
Clar. O sigui, jo, per exemple, em vaig llegir el Quijote, em sembla que a batxillerat, i me l'estic tornant a llegir ara perquè m'he informat sobre la vida de Cervantes, i jo penso que quan una persona ja té una certa edat descobreixes el plaer de la lectura.
Ja és la segona vegada que m'has dit que t'interessa a vegades una obra i automàticament obres la carpeta de la vida de l'autor, que t'ajuda a entendre-la. Per tant, tu els llibres ja els llegeixes a dos pistes moltes vegades.
Sí, jo llegeixo les obres, però abans d'agafar l'obra d'una persona, m'agrada saber quina vida tenia, què pensava, què deia.
Hi ha una pregunta que et vull fer que és molt de la nit dels ignorants del nostre programa. A tu, Marga, llegir t'ha donat sobretot respostes o sobretot preguntes?
No, preguntes, moltes preguntes. Perquè quan tu acabes un llibre, tens que indagar, tens que investigar. Jo és que no em quedo tranquil·la si no sé.
Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
Per exemple, jo vaig llegir la biografia d'en Segarra explicada pel Lluís Permanyer, i explica al Lluís Permanyer que hi havia com una espècie de duel literari entre Segarra i Pla, que s'admiraven molt, però hi havia una mica de duel entre ells, no? I clar, et diu a Humanots, a Josep Pla, fa referència a Segarra, i llavors, clar, evidentment, haig de parar aquell llibre i anar-me a Humanots, aviam què deia Pla respecte a Segarra. O sigui, és a dir, que un llibre potser m'obre el ventall d'agafar-ne un altre, o dos, o...
Molt bé.
Sí.
Escolta, Marga, tu on llegeixes i com llegeixes?
A mi m'agrada llegir a casa, a l'estil antic. És a dir, la manta, ara que estem a l'hivern, m'agrada el fum del cafè que surt de la tassa, em poso música clàssica, però molt suau, de fons, i a partir d'aquí poden passar hores, i jo desapareixo del món. Me'n vaig als anys 20, o me'n vaig a l'edat medieval, o sigui, no sé, és com teletransportar-te, no? No vull ningú al meu costat. jo vaig en metro i veig molta gent que llegeix. I vaig mirant inclús què és el que llegeixen. O sigui, ja, què està llegint? Ah, aquest el tinc. Ah, aquest. Aviam què pot... O sigui, però jo no puc llegir al metro.
I quan dius llegir, paper?
Sí, sí, paper, sempre. O sigui, llibre electrònic, no. Perquè vull notar el tacte de la fulla. M'agrada. I l'olor del llibre. Perquè no tots els llibres tenen la mateixa olor. És que aquesta és una altra. No sé si és el paper o la casa on han estat o... No sé, però els llibres tenen una olor. Sobretot els llibres de segona mà. A mi m'agrada.
Els llibres de segona mà tenen més valor que els llibres nous per tu? En aquest sentit material?
Si saps la procedència, potser sí que tindran molt valor. Un llibre sempre té valor. Sempre. Per mi sempre té valor. Però clar, un llibre de segona mà, penso... És una cosa abandonada, o sigui, fa pena, o sigui, l'hem de rescatar.
Veure llibres abandonats al costat d'un contenidor al carrer, que n'hem vist tots...
Em moro.
Et fa venir un calfred?
Horrible, horrible. O sigui, jo veig llibres tirats al carrer i el primer que faig és anar a mirar. O sigui, directament, no? Que a vegades em diuen, però què fas mirant aquí a la brossa, no? I dic, m'és igual, jo no sé, jo m'he trobat biografies del Lorca tirades al container. I jo ja la tinc, la biografia del Lorca.
I l'ha repescat igual.
Home, i tant, perquè aquell llibre no pot quedar al container. O sigui, no, no, no.
Si m'haguessis de dir algun gènere que t'agradi més que un altre...
M'agrada molt l'assaig, molt. Però, bueno, la poesia també m'agrada, m'agrada molt la poesia de Machado, també.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pan.
Novel·la, abans llegia més. Ara és el que menys llegeixo.
Hem parlat de llegir. I escriure?
Jo no escric, però aquest any jo estic fent un diari. Un diari meu, un trosset petitó, i escric quatre línies, i em va bé. Em va bé perquè és com una reflexió del dia. Bueno, no sé, descarrego una mica d'emocions allà en el paper i res, li pinto una floreta i ja està. Res, són 5 minuts. I també li estic fent un diari a la meva filla. Un diari de com va evolucionar en ella.
Vista per tu.
Vist per la seva mare. Llavors, bueno, pues es patarà de riure de lo que jo pensava quan ella tenia, pues, de, jo què sé, 15 anys, 17 anys o...
Ella no ho ha llegit?
No, ni ho llegirà. I espero que no ho llegeixi fins que jo ja no estigui. Sí.
Una filla de quants anys?
Ara mateix, 17.
Tota aquesta vida lectora crec que va fer un tomb un dia al despatx d'un notari.
Sí. Jo tenia un tiet, un apassionat de la lectura. Era un home, culturalment parlant, molt, molt ric. D'esperit. Vull dir, m'ensenyava tot, obres de teatre, llibres...
Això que em portes em fa sentir tan bé que només m'importa que demà me'n portis més.
Aquest tiet, bueno, tenia l'avi, que era el meu avi, que era un gran lector. Quan es va morir el meu avi, els llibres del meu avi van passar... evidentment, el seu fill, el meu tiet. I el meu tiet els va preservar. I li agradava molt. I, malauradament, ens va deixar al mes de juliol. I al cap de mes i escaig, m'informen, a través d'un familiar, que m'ha deixat el llegat dels seus llibres en testament. És a dir, que tots els llibres que tenia ell, que també molts d'ells eren llibres del meu avi, que ell es va preocupar de conservar-los i guardar-los i no llançar-los. Tots aquests llibres, i parlo d'un pis, a partir del 1917, en aquest pis van començar a entrar llibres. O sigui, imagina't. Me'ls va deixar a mi perquè compartíem, entre altres coses, pues, la passió pels llibres i la passió per la lectura.
No t'ho havia dit mai?
No, directament no. Ell... Alguna vegada em preguntava si m'agradaria algun llibre, quin triaria, però clar, és que era molt complicat triar llibres, vull dir, perquè clar, és que ja hi havia, o sigui, hi havia llibres que per mi, o sigui, eren llibres inclús del meu avi, o sigui, I ho sé que eren del meu avi perquè el meu avi, quan se'ls llegia, signava el llibre i posava la data que començava aquell llibre i la data en la qual finalitzava la lectura, no? I clar, per mi això, o sigui, un llibre que passi de generació en generació, per mi és brutal. És bueno, no tinc paraules per descriure, perquè per mi té molt significat. És com que passa de generació en generació i es conserven les coses, les lectures, les històries, les biografies, els retalls de premsa. Ostres, que és molt maco, això.
Un pis o joies no t'hagués fet la mateixa il·lusió.
Jo prefereixo llibres.
Com se sent una persona quan l'han triat precisament a ella, entre tots els familiars, per rebre un llegat, que en aquest cas està fet de llibres, que és el que tu més estimes?
Per mi, un honor. O sigui, a mi se'n queden les llàgrimes, directament.
Quan t'ho van dir?
Sí, sí. O sigui, per mi, un honor. El que em fa feliç ho tinc i vaig mar endins. Un honor, perquè jo havia compartit tardes amb ell, a casa d'ell, i ell m'ensenyava, i compartíem aquella estona, i em deia, mira quina lletra, i mira això, i aquest llibre parla d'això, i... O sigui, és un honor. A mi se'm van caure les llàgrimes emocionada, perquè, no sé, és que no m'ho esperava, la veritat. O sigui, això vol dir que, doncs, potser els dos últims anys que vam estar forces tardes junts i vam connectar, no només amb els llibres, sinó també em va ensenyar moltes coses, perquè per mi era un mestre i era, saps antigament el que se'n diu, un senyor de Barcelona? Doncs pues no t'hi et així, és que no tinc paraules per definir els meus sentiments quan jo em vaig enterar d'això.
Què hi havia en aquella biblioteca que has heretat insospitadament? Els tens inventariats? Saps el que has rebut?
No he tingut temps encara, perquè hi ha tants llibres que és impossible. O sigui, no tinc espai, i ja veurem com ho faig, però bueno, casa d'ell tampoc era gran, i si ell els tenia, jo també. O sigui, alguna solució buscarem, no?
De totes maneres, la logística veig que l'aparques, perquè en realitat cada vegada que et capbusses amb un, se t'estan obrint mons que no sabies ni que existissin, i la logística queda per cada.
Sí, sí, però és que hi ha de tot, o sigui, hi ha biografies, llibres de viatges, jo què sé, és que novel·les, llibres de teatre, de tot, o sigui, de tot i més.
Dintre dels llibres hi has trobat tresors? Manuscrits?
Mira, si et parlo amb franquesa, m'he trobat molta esquela.
Què dius?
T'ho prometo, o sigui, molta esquela de persones que ja no hi són, que no sé ni qui són. Que es veu que això hauria ser algú tradicional en aquell domicili. Després m'he trobat molt retalls de premsa respecte al llibre, perquè això segurament ho hauria fer el meu avi, que contrastava què es deia en els mitjans d'aquella època, que era el diari. Llavors, allà hi havia la crítica del llibre, que suposo que ell hauria comprar i suposo que cotejaria, no ho sé. I també m'he trobat alguna postal, també alguna fulla d'algun arbre o prensada allà dintre. Mm-hmm. I després, bueno, em vaig trobar també... És que això és molt bo. Em vaig trobar una comanda que li va fer el meu avi a no sé qui, demanant, bueno, la traducció de les obres de Shakespeare en català en el Segarra, i el rebut de no sé quan... Ah, no me'n recordo. No sé quantes pessetes. Però, clar, és que és un document que a mi em va sobtar, perquè dic, això... Jo encara tinc molts llibres encara que mirar i segurament hi ha més coses, no?
Escolta, tu hi posaràs coses a dintre els llibres?
No crec. No crec, perquè per mi tenen l'essència o bé del meu tiet o bé del meu avi, i és com una mica embrutar, no, això?
T'agradaria que algú altre ho trobés algun dia?
Bueno, a mi el que m'agradaria, francament, és que la meva filla preservés això. No sé, això el temps ho dirà.
I faràs com el teu tiet? Tu ara ho custodies i no li diràs a la teva filla? I no, voldràs que se n'assabenti un dia al despatx d'un notari?
No, jo a la meva filla ja li he dit. I em va mirar així com volguent dir, aquesta no està bé. Però, clar, és molt jove, encara. Jo sé que ella és molt, molt sensible i jo crec que tinc confiança que els continuarà preservant i que d'ella passaran els seus fills i aquests llibres s'han de conservar sí o sí, o sigui, per sempre els llibres.
Marga, moltes gràcies.
De res.
Llegir-se una herència insospitada de llibres és l'Illa de Pau de la Marga.
Of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But
La nit dels ignorants. 93-201-7474. Catalunya
Ràdio. Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Als anys 30, Boris Skocirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no?, per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda. Elisenda de Carot.
Sants i estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Són 2:15 d'una de la matinada, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Saludarem a la Remei des de Sant Gervasi, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, és que tinc molta angoixa, moltíssimes, i és que des de que he sabut que el president aquest que tenim nosaltres està ingressat, el de la Generalitat,
sí,
a l'Illa,
sí. Sí, sí.
Osteomielitis. Uh-huh. Llavors, jo, el meu marit s'ha mort fa poc, bueno, fa 3 mesos, i tinc una angoixa molt gran perquè anàvem agafats de la mà, parlant, tal, i pam, cau amb rodó, i se'm queda mirant, i em diuen, un infart, corrents, una infermera, avisem-nos una ambulància, fem tal, i fent-li les proves del cor, i el cor allà a terra, i el cor, i al cap d'una hora no ha reaccionat, i s'ha mort, i ja està. I jo, clar, pues, tinc aquesta angoixa. Per què, si estava agafat de la mà amb mi, es trobava bé i no tenia res? I de cop, clar, no he pensat que pogués ser una altra cosa. M'han dit que ha sigut el cor, que ha sigut un infart, i jo què sé. I ara sé que aquest senyor, l'Illa, té osteomielitis i que és una cosa que jo crec que el que ell va tenir en aquell moment que anava agafat amb mi per la mà, i em va mirar i em va fer, dic, anem a seure, què et passa, no puc, i cau, em mor, i clar, no puc, l'última que he dit és no puc, i bueno, jo, clar, m'ho he cregut que era el cor, però ara que sé això, de que he sentit que aquest senyor té unes coses que li fallen, no sé què li falla, dic, per què he de viure amb l'angoixa de pensar que s'ha mort d'un infart? Potser és el millor que puc pensar, no ho sé, però no sé si me'n referé mai més. Però l'osteomielitis aquesta, a veure què té aquest senyor, que em dona la impressió que és de lo que mor el meu marit. Si és que un metge pot dir que
pot
és perquè aquest senyor porta 15 dies ingressat i no diuen res, que sembla que té el no sé què té. I,
sí.
I em fa l'efecte per lo que em diuen, la manera que va morir ell, ha mort el meu marit, que és això, que és el mateix.
Doncs,
que si m'ho podrien explicar.
A veure, un metge que li expliqui què és l'osteomielitis, Remei,
sí.
Perquè es quedi tranquil·la. D'acord?
Que em diguin això, sí.
Sí, que...
Perquè, és clar, aquesta angoixa que tinc jo, dic, a veure si ha mort d'una altra cosa, i la van fent massatge al cor allà a terra, i anant-li fent el cor i el cor, fins que em van dir, mira, no hi ha res fent, no es pot refer. Va arribar una ambulància també, l'ambulància va dir, quan fa que li estan fent massatge al cor? Dic, home, mitja hora, una hora, no ho sé, fa molt rato que estan aquí, dale. I va dir, doncs ja no hi ha res a fer, res, ja està. I m'ho he cregut, que mor d'un infart. Però
home, és el que ha de fer Remei. Els metges segurament li van dir la veritat, però jo insisteixo que hi hagi algú que li pugui explicar això, està bé.
Bueno, però esclar, anàvem parlant, tranquils, inclús em havia dit, ai, mira les sabatilles que portes d'aquest color, allò m'agraden molt, tal i qual, parlem. I parlàvem, i plam, i em mira amb els ulls fixos, I dic, ai, seiem, el que... No puc, i cau mort. No sé, jo bueno, m'ho vaig creure, perquè dic, bueno, ha tingut un infart, als 80 anys pots tenir un infart.
Clar,
però llavors veig que no pot, que potser té això altre, el que passa que no sé si em solucionarà res a mi.
No, l'angoixa no li solucionarà. Però, Remei, si algú ens ho pot explicar, farà bé de trucar-nos. Gràcies, Remei, una abraçada molt gran.
T'ho agraeixo, gràcies.
Adéu-siau, bona nit. En Joan, des de l'Espluga Calba, bona nit.
Bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Bueno, jo volia parlar dels palíndroms, perquè a mi això de la llengua i aquesta part de joc que té m'agrada molt.
Sí.
I, bueno, jo sé que en van parlar ahir, i també fa dos dies, me sembla. Però el que va fer la pregunta, que era el Josep Lluís,
sí, correcte, sí, sí,
va demanar per algun llibre en català.
I tens la resposta, vaja.
Doncs sí.
Vinga, endavant, que me l'apunto.
Endavant, sí. Bueno, primer, això, bueno, ni que ho hagin dit, això de palíndrom ve del grec palíndromos, que vol dir que torna enrere i que va i que ve. Que va i ve, vaja. I també, bueno, això ho hem dit, però bueno, és un moment, eh? Una,
sí, sí,
una paraula o frase, eh?
Que, no, que no, dic que i tant, que ho pot explicar perfectament, Joan.
Sí, que és una paraula o frase que tant si es llegeix de manera normal com a l'enrevés, tenen el mateix significat. Com, per exemple, ara diré tres paraules. Anna. Anna, no? Es pot llegir de l'esquerra a la dreta i al revés. I després també tururut i rejar. Totes tres se poden llegir normal, diem, i al revés. I ara diré tres frases, que també són, bueno, les trobo molt, molt maques.
A veure.
Les frases són: t'agrada badar, gat? Aquesta frase, però com he dit, la pots llegir, bueno, normal i al revés. Una altra que és bastant famosa també, bueno, jo, com que m'agrada jo, aquesta l'havia sentit moltes vegades. L'altra frase és: a Gavà la gent nega la vaga.
Molt bé.
I el, potser el palíndrom més famós, bueno, jo també aquest, és bones coses que a mi m'agrada aquest tema, no?, que em sembla que el va fer famós, no sé si el Mario Serra, que és català a l'atac. Aquest és molt bo.
Molt bo.
I després, bueno, passaré a altres llibres, no?
Altres llibres?
Que és el que va demanar, em sembla, el Josep Lluís. Uh-huh. Els llibres, n'hi diré tres, també. N'hi ha més, però, bueno, n'hi ha tres. Un és Palíndroms i altres jocs semàntics, del Toni Guillamont. Uh-huh. Un altre és del Ramon Giner, que és 6.229 palíndroms en llengua catalana. I això és una separata vol dir que és una publicació a part, dels butlletins 38 a 47 de la revista, es diu Sema Games, que també és un palíndrom. Perquè Sema es refereix a semàntica, i games, que és en anglès, que vol dir joc, s'escriu games. No escric games. Clar, llavors, sí, si ho llegeixes al revés...
Sí, sí.
Doncs també... O sigui, clar, bueno, aquests van triar, no cal dir, un nom de la revista que fos un palíndrom. I aquesta revista, que és el nom del butlletí, és del Club Palindròmic Internacional.
Molt bé, Joan. Perfecte.
I l'últim llibre es diu Frases Capicua, palíndroms, que és del Vicent Sanfeliu, i l'editorial és l'Eixam Edicions.
Molt bé. Doncs ja tenim per triar i per remenar, Joan, de l'Escola
doncs,
de Calba.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Bon programa. Bona nit a tots els ignorants.
Bona nit. Adéu-siau. La Raquel, que ens truca des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
I la Raquel és metgessa de família i crec que tens una resposta, no?
Sí, perquè he sentit aquesta senyora tan angoixada per la mort del seu marit i l'osteomielitis del president. A veure, jo no, evidentment, no puc saber exactament de què es va morir el seu marit i tampoc entraré ara exactament amb la patologia que té el president, Déu me'n guard, però sí que puc explicar una mica què és una osteomielitis en paraules col·loquials i fer-li veure amb aquesta senyora que, independentment de quina sigui la causa de la mort, en cap cas seria una osteomielitis. Una osteomielitis, aquesta paraula així és tan complicada, no és res més que una infecció d'un os, val? De qualsevol os del cos. Si està infectat per un microbi, li direm que té una osteomielitis. Val? Llavors, normalment aquestes infeccions acostumen a ser infeccions bastant llargues, que no es presenten de manera aguda, que poden donar febre, que poden donar dolor en el lloc on tens l'os infectat i que es poden estendre una mica doncs, per la musculatura del voltant i això et pot provocar, ho dic en relació amb el que s'ha dit de la malaltia del president, doncs et pot donar problemes de mobilitat. Uh-huh. I que com totes les infeccions, el seu tractament és donar un antibiòtic, que en el cas de l'os és un tractament molt prolongat doncs, perquè els antibiòtics no arriben correctament a dintre de l'os i llavors s'ha de fer per via endovenosa i un tractament continuant, no? Que més o menys ja quadra amb el que estem veient aquests dies. I són infeccions que tenen això, aquest context, que es curen amb els antibiòtics, però que tenen una evolució més aviat crònica. No són mai una cosa aguda, i com totes les... Bueno, sí, vull dir que no és una cosa sobtada, i a més, com totes les infeccions es poden complicar, és a dir, una persona podria arribar a fer una sepsis i a partir d'aquí doncs, tenir un desenllaç fatal, però no és un tipus d'infecció com una meningitis, que això t'ho pot fer en dos dies, sinó que és un tipus d'infecció que normalment no té aquesta evolució, sinó que és una cosa més aviat local. Això ho dic perquè, evidentment, jo no sé exactament quina era la patologia que tenia el marit d'aquesta senyora, però en cap cas una osteomielitis podia justificar una mort sobtada, que és el que va fer aquest senyor. Sí, és a dir, sí, que ella estava correctament i que al cap d'un minut, dos minuts, cinc minuts, és igual, ja era mort, no? Uh-huh. Llavors, això, en cap cas, a darrere d'això, hi pot haver una osteomielitis segur i difícilment hi podria haver cap infecció, perquè una infecció, per ràpid que vagi, per exemple, una meningitis, no?, la meningitis dels nens, que et pot provocar un xoc, normalment hi ha dos, tres dies previs que la criatura no ha estat bé, tenia febre, i llavors de cop i volta t'ha fet la baixada i no acostuma a ser sobtada. Uh-huh. Darrere les morts sobtades, qui acostuma a haver és el cor. Ja sigui perquè ha fet una arrítmia irrecuperable, val? Ja sigui perquè ha fet un infart massiu. Possiblement no sabrem mai, a no ser que se li fes una autòpsia a aquest senyor, que si era molt gran segurament no se li va fer, si era una causa o era l'altra. Però pot estar ben tranquil·la aquesta senyora que el seu marit, no sé exactament quina era la patologia, però en cap cas era una osteomielitis, en cap
molt,
cas.
Molt aclarida el missatge. Sí, claríssim, val, doctora.
Però,
i tant, i tant.
Però vull dir que estigui tranquil·la que no era un error diagnòstic ni res, va tenir la mala sort de que el seu marit doncs, va fer una mort sobtada i clar, això evidentment et deixa molt trastocat a la persona,
Que hi ha al costat.
Perquè
i tant.
Passes del tot al res en dos minuts i això és molt difícil d'assimilar. Però en cap cas és vull dir que, no, que ella no pensi si anava per aquí de que al meu marit se li hagués pogut fer això, se
li hagués pogut fer
un tractament, no. He de tenir aquesta fatalitat.
Doctora, moltíssimes gràcies per l'aclariment.
Gràcies a vostès.
Una abraçada, Raquel. Bona nit. Adéu-siau.
Gràcies, Marta. Bona nit. Gràcies.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Catalunya tenim teatres plens d'història. D'entre tots, n'hi ha un de ben especial, majestuós, que se'l coneix com el Petit Liceu, el Teatre Fortuny de Reus, al Baix Camp. El teatre es va inaugurar el 10 de novembre de 1882, més de 140 anys de vida. Francesc Cerro Ferran, director artístic del Fortuny, director d'escena i dramaturg, explica l'origen del teatre.
El Teatre Fortuny en un principi era un convent. Aquí a Reus hi havia un altre teatre, que es deia el Teatre de les Comèdies, que estava al final de la Raval Santana, però que doncs, bueno, es va cremar i aleshores doncs, bueno, aquí a Reus necessitàvem un teatre en una època on tothom, si volia veure doncs, la gran activitat teatral, havia de venir cap a Barcelona, especialment doncs, qui volia veure també, en aquest cas, òpera, perquè hi havia molta gent que li agradava l'òpera, havia d'anar al Liceu. I aquí hi havia una necessitat molt bèstia de tornar a tenir un teatre de cara i ulls. I, impulsat per un nucli dirigent de burgesia reusenca, es va creure molt bon criteri que s'havia de fer un gran temple de la paraula, un teatre com el Teatre Fortuny, i, a més, doncs, es va fer d'una manera que és com un liceu, però molt més en petit. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, moltes persones que, clar, en aquella època, imaginem, el 1882, per anar cap a Barcelona, pràcticament feia falta tot un dia, va ser un fet molt, molt important i transcendent.
Origen senyorial, burgès, per acostar la cultura al Camp de Tarragona, un teatre que es va pensar en gran, el 1882 ja tenia més de 800 butaques.
Unes quantes amunt, unes quantes avall, sempre ha sigut aquest nombre de places les que ha tingut.
El Fortuny rep el nom en homenatge a Marià Fortuny i Marçal, pintor, dibuixant i escenògraf català que va néixer a Reus, un dels artistes més destacats del segle XIX, que va causar furor a França i que va morir jove, als 36 anys.
En aquell moment, evidentment, qui teníem que era una figura important era el Marià Fortuny. Potser si s'hagués fet avui en dia tindria un altre nom, portaria un altre nom, igual li hauríem posat Teatre Antoni Gaudí, però en aquell moment la persona que era la figura més important de Reus fora de casa nostra era Marià Fortuny, un pintor, i a més per la vinculació que ell tenia en el plànol de la seva passió, podríem dir, o la seva predilecció per un tema escenogràfic.
Marià Fortuny presideix el teatre que porta el seu nom.
Tot just entrar a l'escalinata de distribució davant nostra tenim aquest bus del Marià Fortuny que ens està vigilant i que ens diu que treballem per la cultura, perquè realment en un moment en què tothom parla de les xarxes socials, nosaltres estem segurs que el Marià Fortuny ens diu que la cultura és la xarxa social més important que existeix.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento.
La programació ha anat variant al llarg d'aquests més de 100 anys.
Penso que ha anat oscil·lant molt depenent de la persona que hi ha hagut al capdavant de la institució, no? Des de ser una programació de vegades purament com un entreteniment a fer una programació com ara, que som un teatre públic, hem de donar un servei no només als reusencs, sinó a les persones que els interessa la cultura des d'un punt de vista social, una plataforma perquè aquells professionals que es dediquen tant a dansa, teatre, música, etc., puguin aquí presentar el seu projecte i nosaltres, algun volem, tot un seguit de programadors, perquè ho puguin veure i després ho puguin portar pel territori.
Temo ser un lladre del sentit de la paraula, un pintor que no sap de pintura, un guerrer que no coneix la guerra, un boig envestint-se cordura. I ja em veieu. Què pretenc, què vull, què espero, i preguntant-me desespero mentre cobejo el vostre amor, res més vull.
El Francesc Terro Ferran, director artístic del Fortuny i dramaturg, que ens explica l'eix vertebrador de la programació del Fortuny.
Es busca un equilibri entre entreteniment i a la vegada també pedagogia teatral i estima per la cultura i aquesta defensa de la cultura que tant necessitem en aquest temps. En aquest cas, la programació, tinc la responsabilitat de triar-la jo, i el que busco sempre és no oblidar aquestes grans peces que han fet gran les arts, tant a nivell teatral com musical, com a nivell de dansa, però a la vegada també apostar per un cert risc, i aquest cert risc ens ve donat per les produccions pròpies que tenim. I després també altres activitats paral·leles que el que fan és reforçar tota aquesta programació explicant una mica el que estem fent i per què ho estem fent.
Una programació amb un tret distintiu social ben clar.
Des de fa un parell o tres anys tenim una activitat que es diu els dimecres del Teatre Fortuny, que consta a una activitat o a un espectacle que es fa de manera gratuïta per a totes aquelles persones que no es poden permetre el luxe en aquest moment de poder-se comprar una entrada, però sí que tenen el dret de poder accedir a un teatre públic i, sobretot, el dret a accedir a la cultura.
En els pròxims mesos podem veure el Fortuny, entre d'altres espectacles, La Tempestat, de la Perla 29, una estadat del Teatre Acadèmia, La Misèria ens farà feliços, que vam poder veure al lliure. Una programació en què hi ha espectacles que es converteixen en un èxit immediat.
Cada any sempre hi ha 7 o 8 espectacles que un cop es posen les entrades a la venda, en qüestió de 24-48 hores s'esgoten completament. I això és una sort, i ho pensem. Però, mira, així coses que potser pels darrers anys que no ens ho pensàvem i que van ser un èxit rotund i que nosaltres les conferíem a un nivell petit i al final les van fer molt grosses. Per exemple, amb l'Enric Major, la versió teatral que vam fer de la novel·la de La mort a Venècia.
A Reus, la cultura hi batega amb força, tal com reconeix Francesc Serro Ferran.
Aquí hi ha una energia especial, que no sé com descriure-la, que fa que la gent sigui molt inquieta. sobretot a nivell cultural i a nivell artístic. Hi ha una sensibilitat especial, hi ha moltes ganes de fer coses, hi ha moltes ganes de transcendir, i de transcendir amb coses ben fetes, amb coses interessants. Hi ha una voluntat especial de poder dir al món coses que, a més, parlen d'aquest món, que el posen en dubte, també, i que a la vegada compartir-ho amb tothom. El que diem una miqueta al Fortuny, que és de Reus al món.
Una curiositat per acabar. Aquest any se celebra l'any Gaudí. Antoni Gaudí és reusenc. De fet, va participar en el concurs per a la construcció del Casino Teatre de Reus, l'actual Fortuny. En unes notes que es conserven, el geni modernista defineix Reus com la seva inoblidable ciutat natal. Segur que molts reusencs i reusenques senten el mateix orgull pel Fortuny.
Segur que sí, Sílvia, seguríssim que sí. Perquè arribem a la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora, ens posem al corrent del que hauria de ser, o el que és, o el que hauria de passar demà, a veure on som, i després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants, amb més trucades vostres, espero.